serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia del primer clàssic de la temporada, un clàssic que el Barça ha perdut 3-1 al Bernabéu en un mal partit blaugrana. No ha jugat bé el Barça, ha tingut alguna opció, és veritat, poques. El problema és que segurament no hi ha cregut gaire en aquestes opcions. En alguns moments de la segona meitat el Barça semblava rendit, sense reacció. Ha marcat Ferran Torres el 2-1 i amb Bansu revulsius, tots dos han entrat a la segona meitat, han estat dels pocs punts positius avui al Bernabéu. Busquets surt tocat, sobretot per no fer una falta a l'1-0 a Toni Kroos. Els gols del Madrid els han fet Benzema, Fede Valverde i Rodrigo, ja al final, i de penal, un penal que a alguns ens ha semblat com a mínim discutible. Li ha semblat discutible el penal a Joan Laporta perquè quan acaba el partit ha baixat el vestidor de l'àrbitre per demanar explicacions, ara en parlarem. Xavi ha estat autocrític, ha sortit trist, decebut del Bernabéu, però de moment no troba el remei. I en aquest diumenge l'Espanyol també ha jugat i ha guanyat 1-0 al Valladolid a Cornellà. Gol de Joselu de cap. És un espectacle com remata de cap Joselu, que ja ha fet 7 gols en aquesta temporada. Bon partit de l'Espanyol, segona victòria de la temporada, avui sense errors dramàtics a la porteria. Avui ha jugat el francès Lecon. També a primera, avui s'han jugat el Betis 3, Almeria 1. El Betis està en zona Champions amb els mateixos punts que l'Atlètic de Madrid i la Real Societat. Està fent una molt bona temporada el Betis de Manuel Pellegrini. I també s'ha jugat avui el Celta 1, Real Societat 2. A França ara estic buscant el resultat del PSG Marsella. PSG 1, Marsella 0, ha guanyat el PSG, acaba de finalitzar el partit. Gol de Neymar a passada de Mbappé. A la classificació de primera, el Madrid és líder amb 25 punts, 3 punts més que el Barça, l'Espanyol és 13è amb 9 punts, el Girona 15è amb 8. El Girona ahir va empatar in extremis contra el Cádiz a Montilivi. És diumenge de clàssic, també de grans partits europeus, dèiem el PSG 1, Marsella 0. A Anglaterra, la Premier, Liverpool 1, City 0. Gol de Salah a la segona meitat, ha perdut el City, ha guanyat el Liverpool. L'Arsenal continua líder, ha tornat a guanyar, té 4 punts més que el segon, que és el Manchester City de Pep Guardiola. A Alemanya s'ha jugat el Bayern 4, Friburg 0. El Bayern supera el Friburg, ara és segon, això sí, encara a 4 punts del sorprenent líder, l'Union Berlin, que ahir va guanyar el Dortmund. A segona, el líder és la Unió Deportiva de les Palmes del Pimi, de García Pimienta. Andorra ahir va perdre a casa contra l'Alavés. I a la Lliga Femenina, victòria del Barça-Bilbao, empat del Llevant les Planes contra el Llevant aquest cap de setmana. Els dos equips van jugar ahir. El Barça ja és líder en solitari precisament per l'empat dels Llevants. El Llevant les Planes, el nostre, és 6è. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Això és el Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, cada diumenge a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Avui, sobretot, recollirem el clàssic. I alguna cosa més. Tenim una entrevista interessant, pactada per d'aquí uns minuts. Edició del diumenge 16 d'octubre la passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
El Jordi Costa s'incorpora avui al Club de la Mitjanit després de ser pares amb la Maria de l'Arnau. Tota aquesta setmana ja l'hem sentit al Tot Costa, a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio. I a partir d'aquest diumenge el recuperem al Club de la Mitjanit. Com està l'Arnau?
Bé, ara dorm, afortunadament.
Ara dorm, per tu. També tenim, com sempre, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs? El Ricard és a l'AVE, tornant de Madrid. I això... és el que explica aquesta cacofonia ara mateix a l'antena de Catalunya Ràdio. Intentarem millorar la connexió amb l'AVE que dues hores d'una per Lleida, aproximadament. Potser una mica més lluny encara. Entrant a Catalunya, segurament. Ara intentarem recuperar el Ricard Torquemada. Us vull fer una pregunta molt ràpida per començar. amb què us quedeu del clàssic d'aquesta tarda al Bernabéu? Heu de dir-me una cosa, un aspecte, Uri.
Mira, com que dimecres hem posat el focus a la defensa i els errors defensius, avui et diria la falta de desequilibri i el pobre rendiment de Rafinha i Dembélé en aquests quatre grans partits que ha fet el Barça.
Sònia Gelmà.
Doncs em quedo amb que era una oportunitat per reivindicar-se i que s'ha convertit en un capítol més per confirmar el mal moment de joc i d'autoconfiança de l'equip.
Costa.
Que fins avui pensava que el Barça era un equip immadur i ara penso que és un equip desorientat.
Equip desorientat. Molt bé. El Ricard Torquemada encara no el podem saludar, eh? És a sobre de l'AVE. Seguim, doncs. Aquest diumenge de clàssic ha començat a primera hora amb les motos de matinada a Austràlia i a MotoGP ha guanyat un català, l'Àlex Rins, segon Marc Márquez i tercer Pecco Bagnaia, que és nou líder del Mundial. L'Aleix Espargaró ha acabat novè i es compliquen molt les seves opcions per poder acabar guanyant el Mundial. Quartararo avui n'hi ha puntuat. Falten dues curses, la setmana vinent hi ha el Gran Premi de Malàisia i Bagnaia és líder i ara mateix favorit claríssim per guanyar el Mundial de MotoGP. A Moto3 ja tenim nou campió, és el mallorquí Izan Guevara. També hi ha hagut partits avui de la Lliga ACB de bàsquet, derrota de la Penya aquest vespre a la pista del Madrid, Madrid 96, Joventut Badalona 79... I al migdia el bàsquet Girona ha perdut a Fontajau. Girona 59, Unicaja 73. El Barça va guanyar de 23 ahir a la pista del Baxi Manresa i comença a confirmar la recuperació després d'algunes derrotes i d'una marxa irregular a l'inici de la temporada. I les seleccions catalanes d'hoquei patins s'han endut les Golden Cup, que s'han jugat aquests dies a Olot en el marc de la Setmana Catalana de l'Esport. La femenina ha guanyat Itàlia a la final per 3-1. La masculina s'ha imposat França a la final per 5-4. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio o sentir-la sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Ja sabeu que el Barça ha perdut el clàssic al Bernabéu per 3-1 contra el Madrid. Un clàssic que ha seguit en directe des de l'estadi del Madrid, el Ricard Torquemada, que està tornant a Nave. No hem pogut saludar-lo en condicions a la primera, però a la segona. Ricard.
Bona nit.
Ara, so perfecte. Amb el Ricard Luque en l'assistència tècnica. Creuarem els dits, perquè l'assistència del Luque a la tècnica és sempre excel·lent, però vaja, jo crec que a l'AVE hem de creuar els dits i tocar ferro per assegurar la connexió. Ricard, els he demanat a l'Oriol, a la Sònia i al Jordi Costa que es quedessin amb un aspecte del clàssic d'avui. Tu, amb qui et quedes?
Les males sensacions que m'ha transmès el Barça. Que no sé si són d'equip espantat, d'equip resignat, o d'equip trist, però he rebut molt males vibracions del que he vist, de l'actitud de l'equip, de la sensació d'inferioritat des del primer gol.
I aquí som, desenvolupes una mica, si vols.
Bé, doncs que no he vist l'equip amb l'energia, amb la intensitat que mereixia el duel, amb la confiança en allò que estava fent. Sí, l'he vist com que feia el paper que li tocava, anava una mica remot del partit. Quan s'encenia una llum, aleshores despertaven, tenien una dinàmica positiva, però de seguida, clar que no es torçava, tornaven a caure. I no l'he vist capaç de canviar aquest registre mai. I és el que em queda més gravat del partit, perquè m'ha transmès molt males vibracions, com d'un problema més general, més estructural, que no pas de context d'un partit, perquè quan ha fet les coses bé, quan ha estat en dinàmica més positiva, quan hi ha cregut, s'ha apropat al partit.
Jordi Costa, has dit que ara et sembla un equip desorientat, a banda d'immadur.
Sí, és que crec que no estic gaire lluny del que ara explicava el Ricard, en el sentit que diu dimecres contra l'Inter van veure un equip. Bé, no sé si per revolucionat, però en tot cas amb les revolucions al màxim com podria correspondre a un partit de caixa o faixa, un equip que fins i tot atacava l'àrea en segons com exageradament anava a balar amb centrades que no tocaven, etc. I avui m'ha fet la sensació que el partit estava ben planificat en un altre registre, en un registre de ritmes molt més baixos, però crec que l'equip l'ha malinterpretat i els ritmes baixos els ha convertit en una mena d'exhibició de desídia, de falta d'agressivitat i d'intensitat. I el que em passa pel cap és que fa molt temps que em pregunto exactament quin Barça vol Xavi, tot i que ell quan em parla ho té claríssim, però després el que veig al terreny de joc és una altra cosa, i em fa la sensació que l'equip, més enllà de no ser madur, cosa que no seria estranya tenint en compte que el projecte ha nascut fa 2 mesos, no sap ben bé què vol ser de gran, i això evidentment és imputable a l'entrenador, però segurament també als futbolistes, que o no l'entenen o no el volen entendre, o hi ha futbolistes que parlen idiomes diferents per...
Sònia, tu ara recuperem també el Jordi Costa, tu has assenyalat la falta de confiança. Doncs amb la Sònia tampoc, haurem de fer el problema tu i jo, Uri, perquè han caigut totes les connexions, deu ser un sistema, una fallida general. Mira, ara van estrenar fa 15 dies una sèrie a Movistar que es diu Apagón, que cau tot el sistema elèctric a gairebé tot el món, i clar, és que la vida ens canvia. De moment només hem perdut les connexions, i la del Costa ja l'hem recuperada.
Però aquí estem.
O sigui que de moment el panorama no és tan apocalíptic. Costa.
Sí, sí, jo us escoltava tota l'estona. Ara mateix no sé on m'havia quedat, però...
Estaves acabant.
Bé, estava dient que la impressió que tinc és que o l'entrenador no té molt clar quin perfil d'equip vol ser el seu Barça quan sigui gran, que és evident que encara no ho és, o els jugadors no l'acaben de captar, o bé hi ha futbolistes que els interessa un tipus de Barça i altres un altre, jo què sé. No sé si encara era l'antena quan ho he explicat, però és evident que el Barça que li interessa Busquets, que avui, per cert, ha naufragat, com ho deia el Carles Domènech, que jo estic d'acord, jo no l'havia vist mai tan perdut en un terreny de joc, en un escenari que en teoria li és conegut, i és evident que no és el mateix tipus de Barça que li interessa Dembélé, que quan el partit baixa de revolucions doncs passa desapercebut, com ha passat avui, 3/4 del mateix que Rafinha. Jo crec que hauríem de començar la casa pels fonaments, i abans de prometre'ns títols, doncs saber què volem ser de grans, caminar cap allà tots a la una, entrenadors i jugadors, i aleshores ens estalviarem veure aquests Barces tan diferents que jo ho resumiria com que ara mateix és un equip mancat de personalitat.
Sònia, tu has parlat de falta de confiança,
Sí, és que jo crec que anem tots una mica en la mateixa línia respecte a les sensacions que ens ha transmet avui l'equip. Jo crec que ni ells mateixos es creien que podien treure algun punt avui del Bernabéu, a partir sobretot del primer gol, és a dir, que a més ha arribat molt d'hora, que l'equip mentalment és molt dèbil. Jo no sé si només ha acusat el cop davant l'Inter, o si és una situació que ja s'arrossega per falta de lideratges, que és una de les situacions que he volgut, per exemple, destacar a la TDT, però vaja, en tot cas, és un equip que en 2 partits ha rebut 6 gols, per tant, fràgil defensivament, que ofensivament fa la sensació que, d'acord, ha controlat força la primera part, que el Madrid ha necessitat molt poc per fer-te 2 gols, i jo no recordo grans ocasions tampoc en aquesta primera part. Hi ha aquella de Lewandowski, però que a més estàvem fora de joc.
Un xut de Rafinha, no sé, que ha picat malament una volea.
Sí, i poca cosa més.
Hi ha hagut 5 minuts, que just abans del 2-0, que el Barça sí que semblava que li feia mal al Madrid. I l'Oriol Domènech apuntava aquesta falta de producció ofensiva, la falta de desequilibri, i enfocaves l'amic Dembélé.
No, sí, però abans de comentar el tema aquest dels davanters, jo, seguint el que estava explicant la Sònia ara, jo crec que a Mallorca, a Milà i els 2 partits del Camp Nou contra el Celta Inter, al Barça li ha faltat molt futbol. Però avui, a part de futbol, li han faltat moltes més coses. Li ha faltat confiança, li ha faltat passió, li ha faltat energia. La Sònia comentava, no? Jo crec que el pal de dimecres contra l'Inter avui s'ha notat molt. Jo crec que l'equip ha sortit com derrotat.
Desanimat.
Sense confiança.
Sense amor propi.
La defensa que ha sortit també és una mica de circumstàncies, perquè en Sergi Roberto i Valdés laterals, amb un jugador que s'ha recuperat in extremis i que no estava al 100% com Koundé. O sigui, jo crec que el partit, per aquest dematí ho comentava amb amics del gimnàs, i dic, és un tòpic, però avui més que mai, sobretot pel Barça, o sigui, qui marca el primer gol en aquest partit és vital. I s'ha vist, perquè ha marcat el Barça, ha marcat el primer gol. Sí que és cert que el Barça, quan ha marcat el segon, el Barça ha tingut 10 minuts bons, sí, però era un equip molt fràgil, que de fet la primera ocasió que té el Madrid en atac i et marca el segon.
Sí.
Inclús la segona part, l'últim gol sí que ha sigut del Barça, però el Madrid ha baixat els braços i en cap moment el Barça ha trigat molt en fer-se el dominador del partit i a creure's que s'ho ha cregut amb el 2-1.
Sí.
El 2-1 ha vist que queden 10 minuts.
Amb l'entrada de Gavi, Gavi, Ansu i Ferran, doncs han generat una energia una mica diferent, més positiva, han estat més ambiciosos, però ha costat molt arrencar la desesperació per competir-hi al Madrid del partit.
També és molt fàcil ara parlar a posteriori, però vist l'energia i la falta de confiança i el desànim, un equip tan tou com aquest, potser avui un jugador com Gavi, que a vegades diem que va ser revolucionat i que comet massa faltes, avui un jugador com ell, sí, avui a lo millor al minuto ens hauria anat bé.
A mi m'ha semblat bé la posició de Jong per jugar al control, però després t'ha faltat ullal i ser incisiu i tenir més ganes de fer mal.
I ara comentant això, el que he dit al començament, el Barça, en la majoria de partits, jugui millor o pitjor, s'instal·la al camp del rival. Inclús avui hi ha hagut molts moments que el Barça jugava al camp del Madrid sense fer un bon partit. Va passar contra l'Inter els dos partits. Quan tu jugues amb un equip que l'altre es defensa, si no tens desequilibri a les bandes, et cobreixes amb un equip molt pla, i Rafinha i Dembélé, en aquests quatre grans partits que ha tingut el Barça, que és Múnich, els dos de l'Inter i el d'avui, han aportat pràcticament res.
Això també fa
que Pedri tingui molta més responsabilitat, que acabi molt més cansat, que sigui tan imprescindible.
Ui, Pedri ha estat malament,
Ho apuntava el Costa abans, respecte a això que ara deia l'Oriol, de sobretot Rafinha i Dembélé. Estic molt d'acord, però és que, clar, des del moment en què Dembélé i Rafinha, sobretot els alliçones molt, en què no poden perdre una pilota, em sembla que els hi treus gran part de les seves opcions. És a dir, m'ha semblat que és que no han volgut arriscar en cap moment, perquè l'important era no perdre pilotes, especialment Dembélé. També és cert que és que jo crec que tant Rafinha com Dembélé es troben molt més còmode tots dos a la part dreta de l'atac. Dembélé ha jugat, crec que 5 minuts a la dreta i ha fet més que en tota la resta del partit jugant per l'esquerra.
Jo no parlava només d'avui, sinó d'aquest cicle, d'aquests 4 grans partits.
Sí, però en plan en aquests...
A dos jugadors com ell els has de demanar molt més del que t'han ofert. Molt més.
Sí, és que ara mateix sembla que sigui el moment per Ferran i per Ansu. Ara continuarem i reprendrem el debat sobre el clàssic, que és molt interessant. Ja hem d'afegir el del Mas, per exemple, i continuar parlant amb el Ricard Torquemada. Però abans, ara ens està esperant segurament el millor rematador de cap de la Lliga. El millor rematador de cap de la Lliga. Please don't go. 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 Avui l'Espanyol ha guanyat 1-0 al Valladolid i el gol l'ha fet Joselu, i el gol l'ha fet Joselu de cap. Joselu, bona nit.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Acabas de poner a dormir a los niños, me parece.
Sí, acaban de, sí, porque mañana hay colegio y valientes de noche, valientes de día.
Claro, ¿no? Claro. ¿Cuántos tienes?
Llegar a casa y hacer faena de padre. Tengo dos niños.
¿Dos niños? ¿Qué edades?
Sí, 5 y 2 años.
5 y 3, está hablando aquí uno de 5 y 3, durísimo, ¿eh?
Bueno, a ver, la verdad que los míos se portan muy bien, pero bueno, siempre, bueno, acaba el partido, está cansado y eso, y bueno, ahora hoy el partido ha acabado tarde y bueno, mañana hay que acostarlos, que mañana hay que madrugar.
¿Mañana los llevas tú al cole?
Sí, porque yo tengo entrenamiento después, ya voy directamente, los dejo y directamente a entrenar, que el jueves tenemos otra batalla.
¿Lo recoges por la tarde o ya eso es cosa de la canguro, de tu
pareja? No, mi mujer y yo nos encargamos con los niños, nos encargamos de todo. La verdad que nos encanta hacer muchas cosas con ellos y aparte luego hacen actividades extraescolares y nos encanta llevarles a nosotros, o sea que ahí estamos,
muy
con
bien.
Ellos siempre.
Ahí estamos, te entiendo perfectamente, no lo sabes bien. Para mí, y no lo digo porque seas jugador del Español, lo decía cuando eras jugador del Alavés, eres el mejor rematador de cabeza de la Liga. ¿Tú sabrías decirme algún jugador de la Liga que remate también como Joselu?
Bueno, hay muchos, ¿no? Venga. Benzema parecía que no, pero Benzema remata muy bien de cabeza, ya ha hecho muchos goles de cabeza. En Esunal el año pasado hizo muchos goles de cabeza.
Nada.
David García de Osasuna hizo goles de cabeza. Bueno, hay varios. Al final, una de las mejores ligas del mundo, al final tiene los mejores del mundo en todos sus aspectos.
Tú estás entre ellos, como mínimo. La habilidad del remate de cabeza la tienes desde siempre. ¿Empezaste a trabajar en algún momento determinado de tu juventud?
No, mira, yo al final, cuando estaba en la cantera del Celta, hubo un verano que sí que pegué un estirón, crecí muchísimo, unos 12-13 centímetros durante los 3-4 meses de verano, y sí que es verdad que, bueno, ya era delantero centro en esa época, pero sí que es verdad que con ese estirón, pues bueno, al final siempre pues tiendes a tirar de otras virtudes, y sí que es verdad que me acuerdo que hacíamos tecnificación con Gudel, que es el antiguo delantero del Celta.
El delegado, ¿no?
Sí, ahora delegado. Y sí que es verdad que hacíamos tecnificación 2 días a la semana y a mí me gustaba mucho todo lo que estaba relacionado con remates de cabeza y se me daba bastante bien. La verdad que me gustaría haber hecho más goles en mi carrera de cabeza, pero bueno, al final no.
¿Sabes cuántos has hecho?
He hecho unos cuantos, pero pues no sé, no tengo ni idea.
El dato de los goles totales que en tu carrera yo lo tengo. ¿Tú lo tienes?
Uh-huh. Bueno, más o menos.
Venga.
Pero claro, es que depende de lo que contemos.
137 tengo yo. ¿Te cuadra?
Vale, sí. Sí, me cuadra.
Y el dato de los goles de cabeza no es exacto, porque nos faltan algunos partidos por poder realizar. Unos 30. Unos 30 goles de cabeza. ¿Te cuadra?
Bueno, no está mal. Pues sí, puede ser. Pensaba que menos, pero sí puede ser. No pensaba que tantos.
No cierras los ojos cuando rematas de cabeza tú.
Es una cosa que intento, bueno, gracias a mi experiencia, ¿no? Por así decirlo, puedo considerarme un jugador que ha vivido grandes cosas y llevo bastante tiempo en esto. Sí que intento a la gente que viene de abajo, sí que transmitirle que si quieres cerrar los ojos tiene que ser cuando ya estés rematado. Porque es que tienes que intentar dirigir la pelota y está claro que hoy, por ejemplo, podemos buscar alguna foto que yo remato con los ojos cerrados, pero es cuando ya
cuando ya has golpeado
en la cabeza. Porque hay gente que sí que es verdad que, bueno, que le viene el balón a la cabeza, intenta cerrar los ojos y al final cuando cierras los ojos nos pasa a cualquier persona, ¿no? Que pierdes, te puedes marear.
Pero esto lo puedes entrenar, es una cuestión de voluntad,
sí, por supuesto,
entrenamiento.
Por supuesto, sí, claro. Esto es como todo, al final
sí.
Nadie nace sabiendo cosas y esto es aprendizaje, entrenamiento y todo se mejora.
La semana pasada en Cádiz, una situación similar, picas abajo. Hoy cruzas en un ángulo alto. ¿Esto también lo decías en función de qué?
No, si te fijas, la semana pasada el balón está cayendo ya y hoy lo cojo arriba.
Sí.
Entonces es un poco, hoy tengo el defensa un poco más delante, más pegado a mí, es un duelo más con el central, el del otro día es un balón que ya está bajando, que veo que el central no la va a tocar, entonces es un balón que, bueno, intento pues picar abajo porque si no se me puede ir arriba. Hoy es un balón que intento coger lo más alto posible. Es dependiendo de la circunstancia, al final son centímetros, pero sí que varía, porque tienes que intentar rematar de una manera o de otra, porque si no se te puede ir arriba.
Claro. Los dos goles de esta temporada con el Español, de cabeza, la semana pasada en Cádiz, hoy en Cornellà contra el Valladolid. Los dos vienen de centro desde la izquierda. A mí me pasa que cuando remato de cabeza, remato mejor. Si me viene desde la izquierda, que desde la derecha. ¿A ti te da igual?
Bueno, aquí hay que valorar que Brian es un fenómeno y
los dos centros te ha puesto, ¿verdad?
Y me ha puesto dos bananas increíble, tiene un guante en el pie, habíamos entrenado mucho que el Valladolid sí que sufría mucho el segundo palo y al final, bueno, era un centro que lo teníamos hablado y salió perfecto. Al final estas cosas también se entrenan.
¿Y rematas igual desde si te viene desde la izquierda que desde la derecha? ¿Tienes la misma habilidad? ¿No detectas que tengas más habilidad?
No, siempre hay un lado que es... Siempre que hay un lado que es mejor, pero bueno, a la gente, pues yo la verdad que no tengo esa orientación de cuántos goles he hecho desde un lado y desde el otro, pero sí que me acuerdo que he hecho varios goles también desde ese lado y entonces, bueno, al final es una virtud o algo que también he fallado remates de cabeza muy claros y bueno, al final estoy teniendo pues la suerte de que los balones están viniendo muy bien y están entrando, que es lo importante.
¿Cómo lo habéis celebrado? ¿Era importante ganar al Valladolid? ¿Cómo lo habéis celebrado en el vestuario?
Hoy era lo más importante. Al final creo que veníamos trabajando muy bien y nos merecíamos una victoria en casa. El equipo creo que ha hecho un partido muy serio. Al final nos fuimos 0-0 al descanso sabiendo que bueno, íbamos a tener nuestras ocasiones. Las hemos tenido y bueno, al final primera pues no perdona y creo que es la segunda parte salimos muy convencidos de lo que queríamos hacer creo que hemos sido justos ganadores, porque al final hemos estado apretando durante todo el partido y la gente que ha venido y la gente desde casa pues se merecía pues que ganásemos hoy los tres puntos.
Siete goles, siete de los 12 del Español los ha hecho José Lu. Has caído de pie en Cornellá. ¿Te sientes como el momento más dulce de tu carrera?
Me encuentro muy bien. La verdad que he tenido momentos muy dulces, pero sí que es verdad que lo dije cuando firmé aquí. Me encuentro en un momento de carrera mejor que cuando tenía 25 años. Tanto la temporada pasada como esta están siendo dos temporadas a nivel personal muy buenas. Lo importante es el equipo. Y la verdad que estoy muy contento porque bueno, me siento muy bien, me siento muy querido en el club. Valorado y mi familia está muy contento y al final pues, uno siempre valora las cosas externas también muchísimo más.
Uh-huh. Oye, las semanas de parón por el Mundial, ¿qué tienes previsto hacer? ¿Ir a Galicia unos días o te lo guardas aún por si acaso?
No, bueno, no sé, porque estamos ahí pendientes a ver cuánto tiempo nos pueden dar.
Y si no te dan ni un día de fiesta, que contento, ¿no?
Pues no pasa, pues contento también.
Hombre, final, contento porque que... igual vas al Mundial. ¿Tú, qué opciones bueno, te das?
Bueno, uno trabaja y al final pues intenta hacerlo lo mejor posible en su club. Si tiene que venir, pues bienvenido sea. Yo al final estoy muy feliz de haber ganado hoy, que era lo que nos tocaba, y muy contento de poder ayudar con mis goles a sumar tres puntos. Al final me debo el día a día al Real Club Deportivo Español.
Muy bien. Que haya suerte, José Lu, con el Español. Muchísimas y con lo que pueda venir. Muchas gracias por atendernos esta noche.
Nada, a vosotros. Un placer.
Sergi Andreu.
Què tal, Xavi?
Ja estàs en el punt que t'agrada més José Luca RDT?
Mira, saps que ho he pensat molt les últimes hores i dies? Et diria que sí, eh? Et diria que per una mica també perquè com condiciona el caràcter. I jo, José Lu, és un tio que el tindria sempre al meu equip, i Raúl de Tomàs, que probablement tècnicament és millor que José Lu, doncs jo pel seu caràcter no el tindria al meu equip.
Si
però a mi m'encanta José Lu, eh?
Si l'Espanyol hagués pogut juntar una davantera José Lu, Raúl de Tomàs, hagués estat a dalt, eh?
Sí, però vaja, no va malament amb José Lu i amb Puado i companyia per l'Espanyol. Bones dades m'ha passat el Sergi Andreu, que això dels gols de José Lu eren dades del Sergi Andreu.
Rematadors de cap, t'has deixat a Lewandowski.
M'he deixat a Lewandowski, tens raó. A mi crec que en aquest aspecte del joc José Lu és superior a Lewandowski, a la resta no. Però vaja, l'entrevista l'hem fet en castellà o en català perquè el José Lu acaba d'arribar a Catalunya i ens ha demanat prèviament si podíem fer-la d'aquesta manera. Sergi, ha guanyat l'Espanyol i de porter Lecon.
Sí, que per cert ha fet dues aturades de mèrit, les dues a la primera part, amb un 1 contra 1 amb Sergio León, que li ha tret una pilota que anava dins, i la primera també. Vull dir que avui la victòria arriba acompanyada d'una mena de alleujament, diríem, a la porteria, perquè a banda de que hem quedat amb la porteria 0, la qual cosa és important, tinc la sensació que Lecom s'ha reformat i que mica en mica anem guanyant confiança en tots els aspectes.
Sergi, avui l'Espanyol ha jugat de rosa a casa per celebrar el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer, contra el càncer de mama, que celebrarem tots plegats el dimecres. I jugueu dijous a Pamplona, eh?
Dijous a Pamplona, diumenge que ve el camp a casa contra l'Elx, un altre d'aquests partits que no es poden escapar tampoc, eh?
Tu veus a José Luis Mundial?
Ostres, em costa, ja m'agradaria, però costa molt.
A la Sònia és el també li costa, Sònia?
Home, em sorprendria moltíssim.
Màxim golejador darrere Lewandowski de la Lliga, però vaja.
Sí, però m'ha cridat molt l'atenció, però... Vaja, ell, de fet, mira, et diria fins i tot que ell l'ha cridat més encara l'atenció que no t'entés. Que pensava que quan li deies... Ja. Jo crec que
potser no m'ha volgut entendre, bé.
També podries.
Sergi, gràcies, bona nit.
Vinga, que vagi bé, adéu.
I ara tornem al clàssic. Hi ha gent que vol que parlem de clàssic, evidentment, fins a les 12, més de mitja hora, parlant de clàssic. I com és dia de clàssic, avui posem abans d'hora, abans del que és habitual, el xarango al Club de la Mitjanit.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Agafant l'horitzó del xarango, és l'himne del Futbol Club del Mas. Àlex, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Tu, amb què et quedes del clàssic?
Mira, jo em quedo amb el retorn de Koundé, que és important per l'equip, però sobretot em quedo en que crec que és el partit que serà el punt d'inflexió per al canvi de rol de Busquets.
Busquets, eh? O sigui, creus que avui és un dia assenyalat per Busquets. Ara en parlarem de tot plegat. Avui canviarem una mica l'estructura del Futbol Club del Mas, Àlex, i anirem analitzant amb tu alguns aspectes tàctics del clàssic a mesura que venci el programa, amb tots plegats, d'acord?
I tant.
Mira, ara són 11:45 de la nit. A mitja hora hem de repassar tot el que ens vingui d'algú repassar sobre el clàssic. A veure, despleguem temes. El plantejament del partit, la idea de control, ritme baix, poca profunditat... al final el Barça ha desaprofitat molts minuts per atacar, i més encara tenint en compte que anava perdent, per exemple, Àlex.
Bé, a mi m'ha sorprès el canvi. És a dir, el que hem de dir és que avui el Barça ha ocupat els espais de manera diferent, bastant diferent del que ha fet en tots els altres partits d'aquest inici de temporada, no? Jo crec que ve molt precedit per als últims partits, i ara ho comentava l'Oriol, no hem vist un bon Barça, i hem vist un Barça molt accelerat moltes vegades. Jo crec que Xavi el que ha buscat és baixar aquesta acceleració posant els extrems cap a dins i que la gestió de les bandes fossin per als laterals. Però al final ha estat sent un problema per al Barça, que hi ha hagut moments que ha tingut cert control, però ha estat molt pla, li ha faltat molta profunditat, no ha fet mal, i a partir d'aquí ha entrat en una dinàmica on el Madrid ha estat molt còmode. Ha pogut sortir cada vegada que ha volgut, el Barça s'ha vist incapaç de fer mal, i la segona part, arrel dels gols i arrel de la precipitació, sí que llavors ja és un... Diguéssim que el Barça prova molts altres posicionaments sense massa èxit. Fins l'entrada d'Ansu, després el Barça no ha aconseguit fer mal.
Ricard, des de l'AVE, t'ha semblat massa pla el Barça durant massa minuts?
Sí, m'ha semblat pla i m'ha semblat que, com deia la Sònia, no acabava d'entendre l'equilibri entre moment de risc, moment d'acceleració i moment de possessió. Ha volgut tenir la pilota, però no ha interpretat bé els moments d'avantatge per atacar. I aleshores feia que l'equip la tenia, però no atacava. Per exemple, com explicava el Jordi, l'equip va ser excessivament vertical, excessivament accelerat, és a dir, ha passat d'una banda a l'altra i no ha trobat el punt mig, el punt just. I jo crec que per atacar i per saber interpretar els avantatges has d'estar amb la suficient confiança, amb la capacitat per veure el moment d'atacar, per no actuar per inèrcia, per tenir un punt de pausa, totes aquestes coses han faltat.
L'ordre avui, la primera ordre sí. I més prioritària que s'ha donat als jugadors és no perdre pilotes al mig del camp.
Estic d'acord amb tu.
I si ens esperen, que ens esperin, 0-0 i cap a casa.
Aquesta era la primera, ha semblat la primera consigna.
Aquesta consigna s'ha donat.
S'ha donat, eh? Això no és una opinió teva després de veure el partit.
Això s'ha donat.
Això s'ha donat. O sigui, Oriol Domènech, no posarem els dos punts perquè després cauen hòsties al Twitter que no veus, però ho podem dir per a l'antena, que després passa i... al vestidor del Barça...
No passa res per dir-ho, eh?
Que la primera consigna que ha donat Xavi
era... No perdre pilotes al mig del camp.
No perdre pilotes al mig del camp.
I si el Madrid ens espera al seu camp, que ens esperi 0-0 i cap a casa.
I aquí em pregunto...
Clar, però a mi em sembla molt bé aquesta, perquè l'equip necessitava aquesta instrucció. El que falta és que ja està en un pla B, perquè si ens fan un gol al minut 11, què fem? Perquè amb l'1-0 cap a casa ja no ens val. I amb el 2-0 cap a casa ha semblat que era el que buscava l'equip la primera mitja hora. Clar, hi ha d'haver un moment en què puguis tenir un pla B i un canvi de ritme, perquè si no... a més, és que també l'has perdut. Perquè quan amb l'1-0 les has començat a perdre, si no t'ha... No t'ha servit ni el plantejament inicial, més enllà de 1-0. A partir de 1-0 ha caigut tot.
Però jo, sobre això que ara comentava l'Àlex i que estàveu valorant, l'aposta per no perdre pilotes i que això representi que els extrems juguin més tancats, és que això ja ho vam veure en aquell cas només amb Rafinha a Milà. Si tens extrems, que juguin oberts. Si no vols que juguin oberts perquè vols reforçar per dins, perquè et fa por que el Madrid tingui superioritat, posa un altre jugador. És que jo hi ha coses... o sigui, a mi m'agraden... Potser estic ancorat al segle XX, però si tens especialistes, fer-los servir d'especialistes, no d'una altra cosa. A mi em sembla que, més enllà del to general de l'equip que ja hem valorat abans... és que hi ha jugadors que han estat perduts.
I creieu que aquest missatge de Xavi, que pot tenir la primera part, no prohibit perdre pilotes, però segur que hi ha una segona part, Uri, que demana una activació de l'atac, un canvi de ritme, una acceleració, això n'estic convençut. O sigui, creieu que el missatge del cos tècnic de Xavi no arriba prou bé o no el capten prou bé els jugadors com per no interpretar-ho? Perquè semblava claríssim que no hi havia manera de trobar els interruptors que activessin l'atac. Sònia.
És que és possible que per aquesta segona fase, que és quan ja has de prendre riscos... és a dir, tens raó, que segur que la segona part de l'argumentació és només quan ho veiem clar, però per veure-ho clar segurament has de tenir la confiança que no amb la qual no has arribat avui al Bernabéu, perquè vens de situacions que anímicament és evident que han afectat l'equip, assegura més, encaixes un gol al minut 11 i fa la sensació que l'equip no ha tingut prou personalitat ni prou mentalitat de dir és igual, anem endavant perquè creiem molt en la nostra idea. I ha fet la sensació això, que anem a intentar sobretot controlar el partit, que no se'ns escapi. I si no, no s'ha escapat, perquè realment el Madrid és que ha tingut poca cosa, però és que amb la que ha tingut...
Feia
la sensació que amb, sí, exacte, que amb 2-0 bé, ja estàvem bé perquè estem controlant el partit igualment. Sí, clar.
Sí. Aviam, a banda dels problemes futbolístics, que diria que són força evidents, Hi ha un problema d'estat d'ànim. Això no es pot negar, oi? O sigui, ningú no té dubtes que aquest equip té un estat d'ànim baixíssim i té poques eines per superar mals moments, perquè és que les proves són molt, molt evidents i freqüents.
És que portes molts partits en què demostres...
Que
és un equip sense ànima. Això també va passar a Milà, que malauradament va haver una decisió arbitral que no et va permetre puntuar, però l'equip va estar molt, molt baix contra el Celta. Recordem la segona part...
El Múnich et fan els dos gols perquè quedes tocat per un accident, que és una mala defensa d'una pilota aturada.
No, de fet, et fan el primer i no et recuperes. I et fan el segon i haguéssim pogut marcar el tercer i...
Després hi ha una estoneta bona a Múnich, però vaja, això queda llunyíssim, el partit
de Múnich. Quan tu normalment recordem tots que hi ha errors individuals, és que l'equip està tou. Perquè hi ha molts equips, quan estan en plenitud de confiança, que si et fan un gol no passa res. No sé, jo recordo, per exemple, en un any, no?, que el Valdés va fer una, per la malament, una cagada...
Els primers minuts,
i Valdés va seguir fent exactament el mateix, i l'equip es va recuperar i va acabar guanyant.
Sí, sí.
Quan estem recordant contínuament que hi ha errors individuals, és que l'equip no se sobreposa a aquests errors.
Sí, 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 ja estic d'acord. Algú té algun remei? Veu com es pot resoldre tot això? Ricard, per exemple?
Doncs, no sé, canviant d'actors, per començar. Buscant estímuls nous en futbolistes que no tenen continuïtat i que trobin una oportunitat oberta i que, com han aparegut al Bernabéu, apareguin en escena, que comencin a assumir les responsabilitats d'actor principal quan fins ara era secundari. Quan passa una cosa com la que ha passat avui, que els de la banqueta responen millor que els titulars sobre una possibilitat i una oportunitat, i probablement són futbolistes de perfils diferents que han de canviar la manera de fer. És que el Barça té en les mateixes, o sigui, en les posicions, perfils molt diferents. O sigui, té dos extrems com Dembélé i Rafinha, però no té la rèplica. Ferran i Ansu són molt diferents, per exemple. Passa el mateix amb el migcentre. Busquets és una cosa, De Jong és una altra. Per tant, els contextos tàctics canviats, hi ha oportunitats dels jugadors per marcar, diríem, una diferència respecte al passat. Ara bé, l'entrenador ha d'entendre que amb segons quins perfils ha de fer una cosa i amb altres una altra, que no podem anar pel mateix camí justament pel que diem, perquè les característiques dels futbolistes són diferents.
Ara continuem parlant del clàssic. Hem de parar un moment per la publicitat. Quan tornem, parlarem sobre Xavi, el que ha fet, el que ha decidit i el que ha dit després del partit. Ara tornem.
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Nova llei de pensions. Jo puc continuar treballant si vull, però què em doneu si segueixo?
Tens dues opcions. La segona opció t'incentiva amb un augment en la teva pensió del 4% anual per any treballat, que incrementarà el total anual de la teva pensió durant tot el temps que duri la prestació. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Diumenge 27 de novembre corre la Jean Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fruit Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Vet aquí que fa molt i molt de temps, en un poble que la gent anomenava el Prat, hi van aparèixer uns éssers misteriosos. Els dips. Deien que de nit voltaven pels carrers buscant gent a qui xuclar-li la sang. Fred Dip t'espera, foraster. Quim Masferrer és el foraster a TV3, dilluns a la nit.
Hem estat molts anys a les fosques.
Poca gent sap com som i qui som.
Ara deixarem de ser només una veu.
No tingueu por. No es trencarà la màgia.
Tenim moltes personalitats, però no som perillosos.
O sí. Val més que no ens poseu a prova, d'acord?
La Vermella, el podcast de Catalunya Ràdio sobre el doblatge en català. Advocat! Cada dimarts, al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en Jordi Domènech.
El doblatge més enllà de la veu.
Bona nit. En el sorteig del Soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
52.524. 5, 2, 5, 2, 4. De la sèrie 2. 0, 0, 2.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Dos quarts i mig de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, diseccionant el clàssic amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, també hi ha l'Àlex Dalmas. Aquesta cançó segur que l'heu escoltat més d'una vegada, es diu Young Folks, i és dels suecs Peter, Bjorn and John. Més clàssic. Xavi, després de la derrota, ha estat autocrític, decebut, trist. Els seus conceptes claus avui eren falta de maduresa, falta de contundència, falta de mentalitat, falta de competitivitat i castanyes. Aquest és el resum de la roda de premsa de Xavi que ha fet el Roger Bosa.
Com volem que l'equip perdi? No sé si tens la sensació avui que li ha costat reaccionar o rebel·lar-se contra el que estava passant fins l'últim quart d'hora on han aparegut els canvis que han arribat des de la banqueta.
Tinc la sensació que hem tingut les nostres opcions sense fer un bon partit. Hem tingut l'empat a 1, no l'hem fet. Després ha arribat el 2-0. La segona part ells han estat molt bé. Els primers 20-25 minuts ens han dominat ells. I després amb els canvis hem estat més agressius, més contundents, que ens ha faltat moltíssima contundència avui. Hem de competir molt millor, hem de ser molt autocrítics. Si volem guanyar aquest tipus de partits i competicions o títols aquest any, hem de canviar la mentalitat, hem de canviar la dinàmica. No estem en una dinàmica positiva, estem en una dinàmica negativa i això ens està passant. No és suficient, hem de fer més coses, hem de competir molt millor.
Què et preocupa més del partit d'avui aquí al Bernabéu?
Em preocupa doncs, que no hem estat al nostre nivell de joc. El primer gol no pot passar, hem de fer falta. Hem de fer més coses, està clar, no? Hem de ser molt autocrítics. Avui estic molt decebut, molt decepcionat, molt trist.
Què ha de fer aquest Barça per ser més competitiu i per revertir tota aquesta situació, aquesta dinàmica negativa?
Bé, madurar a base de castanyes. La castanya que ens vam emportar l'altre dia contra l'Inter, contra el Bayern, a Milán, avui, al final són errors nostres. Són errors nostres puntuals.
És una qüestió de que als jugadors les cuesta assimilar lo que les pide el entrenador, no lo entienden. ¿Cuál es exactamente el problema? Porque tú, de alguna forma, apuntas a los jugadores.
No, yo no apunto a los jugadores. Yo soy el máximo responsable. Esto no va a pasar nunca en la vida. Pero yo explico lo que nos ha pasado. Si yo estoy en el barco capitaneando esto. No, para nada. Es un error mío también de no transmitir, a lo mejor de no poner más énfasis en lo que tenemos que hacer, pero que no son errores. Si hablamos de lo que ha pasado, pues son errores puntuales.
¿Crees que el Madrid os ha ganado en intensidad?
No, en intensidad no, yo creo que nos ha ganado en madurez. Madurez del juego, en saber competir.
En dues setmanes celebrarem la castanyada. De moment hem tingut dos aperitius bons amb l'Inter i el Madrid. Què us ha semblat, Xavi, Uri?
Bueno, una mica un pèl millor que després contra el dia contra l'Inter, avui com a mínim ha dit que ell és el, no, el capità d'aquest barco i que ell és el primer responsable, cosa que no va dir el
quan dia. Li han preguntat si sempre assenyalava els jugadors i ell no mirava una miqueta el que feien els tècnics.
Sí, però jo crec que porta molts dies assenyalant els jugadors. I al final, quan hi ha desfetes com la de dimecres contra l'Inter, el líder s'ha de posar al capdavant i assumir, sigui perquè és veritat que és culpa seva o no, ha d'assumir tots els pals d'entrenador. És cert, però això ho hem dit abans, que el primer gol és una errada també individual, perquè Busquets ja ha de fer falta i ja ha de tombar Toni Kroos, perquè es veu clar que si dona el pas és mig gol. Però futbol és un joc d'errors, vull dir, no pots sempre relativitzar tot que hi ha hagut un error. Tu també quan marques gols, a vegades són errors del rival.
Normalment.
No? Vull dir, si haguessis marcat aquell gol de l'Inter, doncs potser hauria sigut una errada d'Onana que no va despejar bé la pilota, no? I no haguéssim estat insistint, haguéssim dit que havia sigut un gol del Barça per mèrit de Dembélé que va centrar i Pedri que va rematar. Vull dir, escolta, l'equip s'ha de superar els errors individuals. Jo no estic d'acord que l'altre dia, que si la primera part brillant, avui opcions, avui el partit de Barça, avui quan ha tingut opcions d'empatar o de guanyar? Si et marquen un gol al minut 11...
Amb la danso, quan hi havia el 2-1 que ha sortit a prop.
Guai, com si haguessis tingut opcions durant el partit. El Barça ha tingut poquíssimes opcions, ha tingut opcions durant 5 minuts al partit de 90.
La figura de Xavi surt...
S'ha de ser més exigent i més autocrític.
Surt molt tocada, creieu, la figura de Xavi després d'aquesta setmana difícil contra l'Inter, contra el Madrid? Sònia?
Me surt més tocada del que ho estava, perquè només cal sentir el que s'ha dit durant tota la setmana i fins i tot el mateix Xavi ahir. Jo crec que sense que si fos una pregunta directa, ell arriba a dir, el dia que jo vegi que no sóc una solució, me'n vaig. És a dir, ningú li va arribar a plantejar i ell, diríem que és el primer conscient que està en el centre de les mirades, no com a únic responsable, però és que forma part ara mateix d'un projecte que havia anat molt bé fins fa... tres partits i que malauradament ara mateix estan entredit. Jo crec que hem de tenir molta paciència, però és evident que Xavi queda assenyalat perquè probablement és el fet que Xavi arribés aquí sense experiència podia suposar aquest petit problema, que és que com que no té un bagatge previ, de seguida ens hem fixat en les seves capacitats. Però vaja, jo crec que ara és moment de tenir paciència amb ell. Amb ell i amb l'equip.
Jo quan el sento parlar, la sensació que tinc és que ell se sent com insegur i amb necessitat de reivindicar-se.
Però això des del primer dia, Oriol.
Ho hem treballat, ho hem parlat.
Ho hem treballat, la famosa frase de ho hem treballat.
Com el veus ara després del que ha passat?
Bé, una mica de... No, bé era una manera d'introduir el discurs. No, bé, no el veig gens bé perquè és que no... No el veig capaç, de moment no l'estic veient capaç, i deia la Sònia que el projecte havia començat bé, si entenem que el projecte ha començat aquest estiu.
Perquè home, és que...
El tram final de la temporada passada
sí,
ja va ser per
arribar-hi
entendre...
cadires. Sí, però podem entendre que el projecte, no?, l'hem de començar a valorar en el moment en què té un primer estiu per treballar en condicions amb l'equip. Vaja, jo...
Bé, jo discrepo, però bé. Ho dic perquè l'any passat jo no esperava que el Barça guanyés cap títol, però vaig acabar... Recordeu aquells debats bizantins que teníem al final de la temporada passada
sobre si
els partits del tram final, quan ja sabíem que no guanyaríem la Lliga, ens havien de servir per millorar la percepció que teníem, i vam acabar tots tenint una mala percepció, fins i tot els que els era igual el que passés els últims partits. Jo ja vaig acabar la temporada passada pensant que, tot i que Xavi no tenia gaire eines per fer-ho millor, la veritat és que m'havia quedat curt el que jo esperava, i aquesta temporada és que jo tinc el problema que és que l'equip no el veig jugar a futbol d'una manera harmònica a mai, fins i tot quan hi ha hagut bons resultats. Una altra cosa és que l'equip hagi tingut actuacions molt convincents, això no ho negaré, però clar, quan han arribat els partits gruixuts, la imatge de l'equip per mi va associada a la de l'entrenador, i sobretot quan l'equip ha fet reforços com els d'aquest estiu. Això vol dir que jo esperava que el Barça comencés com un canó i que no necessités temps d'adaptació? Evidentment que no. Ara, aquesta setmana evidentment no reforça la figura de Xavi, més aviat al contrari, i segons quines explicacions fa ella a la sala de premsa, mira, a mi això de no, jo sí, jo sóc responsable perquè jo sóc el capità del vaixell, i si fan una errada individual, no, home, la errada individual no és culpa de Xavi, la errada individual és culpa del que la comet. que l'equip col·lectivament no rutlli, aquí potser sí, i d'això no en parlem. Uh-huh. Això a les rodes de premsa no en parlem.
Ricard, tu la situació de Xavi com l'analitzes? Sí.
Jo crec que surt molt tocada aquesta setmana, sobretot per la resposta dels jugadors d'avui. Jo no puc dissociar la imatge de l'entrenador del nosaltres l'equip avui, perquè justament en els moments en què caus t'has d'aixecar. I hi ha una circumstància que em preocupa, que és la caiguda que va tenir l'equip l'any passat després d'aquella eliminatòria contra l'Eintracht, en un moment en què l'equip se sentia fort, que es pensava fins i tot que podia disputar els títols, i de cop i volta aquella eliminatòria va ser com un punt d'inflexió, va caure i ja no es va tornar a aixecar mai més, una no. mica la línia del que deia el Jordi. Doncs està passant una cosa similar, espero que s'aixequi aviat, però toca fons, va caient, i cada partit que passa no és una qüestió de resultats, és una qüestió de sensacions, de l'equip no avança, i entra en aquest fang i queda encallat. I a mi això em preocupa, perquè és la segona vegada. És com si quan entres en la dinàmica negativa que ha dit ell, mentalment l'equip no troba com estimular-lo. I el responsable de l'equip és ell, amb menys qualitat de temporada passada i amb més qualitat aquesta. Ha de buscar com trencar, ha de buscar com despertar l'equip, ha de buscar com activar-lo, com fer-lo reaccionar, com superar el moment que viu. Ja va més enllà de la part tàctica i de fer reconeixible l'equip, que aquest és un treball a llarg termini que també és veritat que no veiem trets que ens ajudin a pensar que caminen cap endavant, però bé, penses que l'equip és immadur i que això no es cuina en dos dies i que hem de tenir més paciència, però el que no pot fer l'equip és apagar-se com s'ha apagat avui des del primer minut, perquè això em recorda el que deia el Jordi la temporada passada, com va acabar i en partits que relativament no eren de màxima pressió perquè l'equip es jugava només la Champions i va ser incapaç d'acabar amb bones sensacions ni tan sols quan s'havia alliberat de la pressió d'assegurar la màxima competició uh-huh. europea.
Uh-huh. Àlex Dalmas, crec que Xavi Hernández necessita el teu positivisme habitual.
Sí. Però és evident que queda tocat, no? A veure, jo només estic plenament d'acord amb el que heu dit, no? El tema mental és important, el tema d'enganxar l'equip. Jo, si anem al tema futbolístic, jo crec que Xavi ha d'ampliar la llibreta, també. És a dir, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que el que l'equip li servia fa unes setmanes ara no li serveix. Trobo faltar una miqueta més de varietat. Per mi, Xavi és un home preparat, per millorar l'equip, per implementar coses noves i jo crec que ho aconseguirà. Però ja et dic, és que ha de buscar mecanismes nous, moviments nous, perquè els rivals el desactiven amb facilitat. És a dir, no podem sortir de camp propi amb la passada del central cap al nou i descarregant de cara, acabant tots els atacs amb la circulació cap als extrems. Ha de buscar coses noves, ha de sumar varietat, ha de sumar amenaça exterior. Futbolísticament ha de corregir certes coses sense pilota, però amb pilota crec que també ha de variar certes coses.
Ara us preguntaré per Busquets i per les decisions arbitrals. Haurem de respondre molt ràpidament. Abans, però, Roger Arbusà, ha parat Kylian Mbappé després de la victòria del PSG contra l'Olympique de Marsella, ha fet declaracions a Ràdio Monte Carlo.
Desmentint el que s'ha dit últimament aquests dies, diu: no he demanat sortir del PSG al gener, és fals, no estic enfadat amb el club, no és veritat.
Busquets, després del partit que ha fet avui, responsabilitat en l'1-0, no ha fet una falta que havia de fer sobre Toni Kroos. L'Àlex Dalmas ja fa una estona apuntava que avui era un dia assenyalat en negatiu per al futur de Sergio Busquets, és així, Àlex?
Sí, jo crec que és un punt d'inflexió que farà que canvi de rol. Sí.
Però va sortir a assenyalar dimecres contra l'Inter.
Avui,
amb l'inici del segon gol
avui,
i el gol de l'Inter,
repeteix, no?
De San Siro.
Sí, també cobreix malament la frontal, que és un altre dels mals que té el Barça. Sí. En els dos gols, en el primer i en el segon, que deixen tot sol Fede Valverde a la frontal, quan han tingut temps per reorganitzar-se mínimament a nivell defensiu. La resta, posaríeu a Busquets a partir del que ha passat avui al Bernabéu en un estat similar al de Piqué, Uri?
No.
No, no encara.
No.
Però creus que serà tan indiscutible com fins ara?
Potser no tan indiscutible, però seguirà sent titular i jugarà molt.
Molt bé. Sònia?
Sí, en la línia del que diu l'Oriol, jo crec que Busquets ha de continuar És que no et veig que l'alternativa sigui gaire millor, sincerament, i per tant Busquets fins al moment, d'acord, avui ha tingut un partit horrible, s'ha de dir, però crec que la seva temporada no és com per plantejar-nos que hagi de ser suplent.
Costa.
Jo sí, jo aquesta setmana, ja ho he explicat aquesta tarda a la TDT, aquesta setmana m'he desenganyat amb Piqué, que jo estava convençut que quan jugués rendiria i dimecres va abdicar, i lamentablement no tant dimecres, dimecres el vam assenyalar molt per una errada en un gol, però avui hi ha errades conceptuals que un mig centre del seu nivell no es pot permetre. El problema que tens és que des del meu punt de vista no té un recanvi, perquè a mi em sembla que De Jong pot fer de mig centre del Barça però jugant exactament al contrari que Busquets. I els altres dos, que suposadament ho haurien pogut fer, Nico és el València i... ara no em surt...
Pjanic
no sé ni on para.
Sí, ara havia els emirats.
Això mateix. Llavors, clar, em costa molt dir... No? És a dir, a mi no m'agraden aquestes sentències de Xavi fora i Piqué, que no jugui mai més, i Busquets tampoc, jo no dic això. Però jo tota la temporada que ja cavilava... Estem apostant per Busquets gairebé com a mig centre únic quan t'està donant tots els senyals que el 30 de juny marxarà i et deixarà amb un forat allà. Doncs escolta, si el rendiment ha de ser aquest en partits grans, plantegem-nos-ho, i que consti que ho dic des del respecte reverencial a Busquets, com que tot, jo és el millor mig centre que he vist a la meva vida.
Però... d'això no hi ha dubte. Però... Ricard, tu quin futur li preveus a Busquets aquesta temporada? Hem d'anar molt ràpid.
És molt ràpid, a diferència de Piqué i Alba, com que no té moltes alternatives, continuarà jugant, però jo crec que a partir d'avui deixa de ser intocable.
Deixa de ser intocable. Jugades arbitrals, tenim 3 minuts i només 2 per tractar el tema arbitral, o sigui, respostes de sí, no. Per mi hi ha 3 jugades polèmiques. Primera part, empenta o empenteta amb les dues mans de Carvajal sobre l'esquena de Dembélé quan Dembélé volia rematar de cap una centrada des de la dreta. Potser ha passat molt desapercebuda, per vosaltres és penal, Uri?
Es pot pitar, jo no el pitaria.
Sònia?
No.
No? Torque?
L'he vist repetida i claríssim.
Claríssim. Costa?
No. Com tu.
Dalmas?
Per mi no.
Per mi no. Perdem, Ricard, 3 a 2. 4 a 2.
Endavant amb les
meu,
dues.
El meu és mig-mig,
endavant amb les dues mans a l'esquena.
Sí, home, sempre que vulgui Carvajal, evidentment. A la segona part, contacte de Carvajal sobre Lewandowski dins de l'àrea. El contacte és amb el maluc a primera instància, amb la cama, sobre la cama esquerra de Lewandowski, a la segona. A la TDT, majoria de no penal. Per a vosaltres, Uri?
Amb les imatges que he vist en directe, no penal.
Sònia?
Tinc molts dubtes, però m'inclino pel no.
Ricard?
No l'he vist repetida per manifestar-me, i en directe... no l'he vist.
Costa?
Per mi no, però em deixaràs posar un asterisc després de la segona.
Ah, sí, molt ràpid.
Sí, sí, després.
No tindrem temps després. Àlex?
Tiro cap al no, però també amb molts dubtes, eh?
Per mi era penal. Sí, s'ha declarat com a penal la trepitjada o trepitjadeta d'Eric García sobre Rodrigo, amb qui ha tancat el partit del Madrid amb el 3-1 i el penal transformat pel brasiler. Uri, per tu penal?
Totes aquestes trepitjades les piten penal.
Sònia?
Sí.
Torque?
Estava perdut al laberint del Bernabéu.
Costa?
Sí, però l'asterisc és que és tan poc de VAR com la de Lewandowski.
Del Mas? Ah, aquest era l'asterisc, eh?
Al contrari, jo crec que és molt de VAR. És molt difícil que l'àrbitre el vegi...
I canvi, això ho resoldrem al VAR, a l'altre VAR. Aquesta nit us pugui el que vulgueu d'aquí una estona. Aquí
jo crec que no és prou flagrant per cridar al VAR, vaja.
Àlex, remata-ho.
Sí, per mi sí que ho és.
Gràcies a l'Àlex Dalmas, a l'Oriol Domènech, a la Sònia Gelmà, al Jordi Costa i al Ricard Torquemada per passar un diumenge més a la nit al Club de la Mitjanit.
S'ha fet molt cura, això.
Molt cura, eh?
Està allargant-ho.
Diumenge que ve, és el que juga al Barça, d'aquí 15 dies. Pleguem. Demà hi ha tot Costa, eh? Demà hi ha Costa a les 7. amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà. Ara tanquem el Club de la Mitjanit i agraïm la feina a l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, l'Isma Cebrián a l'estudi 1, el gran Carles Morales, alias El Buitre, i el Xavi Clemente al control central, i el Roger Arbusà i el Francesc Ripoll a la redacció. I el record especial d'avui és per algú que sempre hi és i que saps que sempre hi serà. Si entres al seu cercle, alguns ho sabem, s'entrega sense condicions i saps que sempre s'hi entregarà. És intensa i allà l'entregada invasiva, una mica, a vegades, segurament té algun defecte, però els compensa absolutament amb la seva immensa generositat. És una sort tenir a prop una persona com la Júlia, i encara més sort que sigui la padrina d'una de les teves filles. Demà és la gala de la Pilota d'Or. Possiblement Alexia Podries en guanyarà la segona i Catalunya Ràdio serà a París amb la Laia Tudel per seguir-la presentant el Catalunya Migdia i seguint part de la gala al tot costa. Bona nit, que passeu bona setmana.